Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
La polèmica pel preu de les entrades envolta les primeres hores de la prèvia del Barcelona B Sabadell de diumenge. És cert que el preu ha anat a l'alça, 6 euros, respecte a l'anterior partit del filial blaugrana, el Johan Cruyff, però no pel fet de ser el Sabadell, simplement respon a la doble tarifa que utilitzen els culers en els partits del B. Depenent de qui és el rival que els visita, les entrades o valen 9 o valen 15 euros. I, evidentment, els equips amb més potencial o els que arrosseguen més gent, com el Sabadell, el Castellón o el derbi de filials contra l'Espanyol B, són alguns dels partits més cars. Pot semblar excessiva la xifra, és molt lícit opinar, o també la comparativa entre uns preus i altres, però al final cadascú fixa la quantitat que creu oportú a casa seva i és molt lliure de fer-lo. De fet, no dista res del que són els preus habituals aquí a Sabadell, a la nova Creu Alta per aficions visitants, si bé és cert que sense diferències entre un perfil d'equip i un altre. Però és més que habitual això a Can Barça, no només amb el filial, també amb d'altres seccions, i dit això, algú llançava també una idea a les xarxes socials, la d'emmirallar-nos amb la tercera divisió, i no puc estar més d'acord. Un munt d'equips catalans d'aquesta categoria han acordat preus populars, conjunts, a 5 euros al partit. Així, quan les aficions d'aquests clubs es desplacen a d'altres que també estan dins de l'acord, el preu sempre és el mateix, sigui quin sigui l'estadi i el rival, el que intenta afavorir d'una banda el desplaçament de seguidors visitants i de l'altra que no hi hagi diferències entre equips i camps. Està ben pensat i estaria bé exportar-lo també a una categoria superior, semiprofessional, com és aquesta segona B, però això ja no és qüestió del Barça o del Sabadell, sinó d'unir esforços per intentar que el futbol cada cop més torni a la seva essència. Mentre això no succeeixi, cadascú, reitero, és lliure de posar a casa seva les seves normatives i més, com en aquest cas, són coherents i estan fixades a mesos vista.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dimecres 23 d'octubre del 2019, el Roger Benet al seu lloc. Comencem.
Comenta la recepció.
Estarem al dia de tornada a la feina del Sabadell a Olímpia i no passa a Sant Oleguer com estava previst. Escoltarem també Aitor Pasqual, buscarem ex-culers i ex-arlequinats. Ben atents perquè també saludarem la Fina, la dona que va confondre el Sabadell amb el Terrassa en un concurs de TV3. També en vol amb el derbi Terrassa-Sabadell de Lliga Catalana, l'Iker Pajares a Egipte, l'acord entre la Fundació del Club i Oncolliga perquè les nedadores d'artística siguin la imatge de la lluita contra el càncer o el repàs al boli del club.
I fora de l'hotel?
Tant el Madrid com l'Atlético van sumar els 3 punts en els seus respectius partits de Champions ahir. Victòria blanca al camp del Galatasaray amb gol de Toni Kroos. L'equip del Cholo Simeone va guanyar el Bayer Leverkusen amb una diana d'Álvaro Morata. Avui el Barcelona visita l'Slavia Praga i el València juga a Lille, a França, tots dos a les 9 de la nit. I el clàssic, per cert, ja té data. El comitè de competició ha confirmat que el Barcelona-Madrid es jugarà el 18 de desembre, per tant coincidint amb la primera eliminatòria de la Copa del Rei. La Liga, que no hi està d'acord, pot recorre, ja que prefereix avançar els compromisos del dia 7 de desembre a 3 dies abans entre setmana i que aquell dissabte sigui el del clàssic. I el futbol femení decideix anar a la vaga després de no posar-se d'acord amb el conveni col·lectiu un any després de l'inici de les negociacions, que es diu aviat. Les futbolistes han decidit aturar la Liga Iberdrola, decisió presa amb 218 vots a favor i només 16 en contra.
Han parlat en les últimes hores.
L'Englet, defensa del Barça, creu que cada cop està millor.
Estamos mejor físicamente, mejor a nivel individual también, y necesitábamos seguramente un poco más de tiempo para recordar un poco los principios de lo que hemos hecho bien la temporada pasada.
I a les xarxes socials.
D'una banda, les fotografies dels efectes de l'aiguat que ha caigut aquesta nit a Sabadell, també a la nova Creu Alta. Les podeu trobar, 4 fetes pel Pau Vituri, a @radiosabadell a través de Twitter. De l'altra, el Cercle ha anunciat també a través de Twitter que el dia 31 d'octubre i 1 i 2 de novembre l'equip absolut masculí de tennis disputarà al Murcia Club de Tennis el Campionat d'Espanya de Primera Categoria.
De quin partit no estarem pendents?
32ens de final de la Copa Grega, just quan acabi aquest programa a les 3, Aiolikos Mytilene, Apollonis Mirnis.
Avui celebra el seu aniversari
un jugador d'hoquei herba sabadellenc. Felicitem avui l'Albert Beltrán.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i mig, entrem en matèria, va, que avui el programa va ben farcidet, l'autor de les fotografies, que deia per fa un moment a través del Twitter de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Has estat a la Nova Creu Alta, avui canvi de plans, aquí no ens hem lliurat ningú d'aquests aiguats a la ciutat de Sabadell.
No, i de fet impressiona, eh? Impressiona veure l'estat en el qual ha quedat la part baixa de la Nova Creu Alta.
M'ho expliques o no?
El que seria...
Després de patir goteres a casa, m'ho expliques o també, no s'impressiona?
Alguns hem acabat xops, eh? Absolutament xops allà a la nit, però vaja, el que dèiem, impressiona perquè hi havia aigua, tots els qui hagueu estat a la Nova Creu Alta, al túnel de vestidors fins que comencen les escales, hi ha dos o tres graons
sí,
negres.
Sí, els vestidors dels àrbitres, la sala de premsa...
I el dòping, totalment, ens deien, no, hi havia aigua.
Anegat d'aigua.
Sí, fins a les cadires, i dèiem, home, però això és molta aigua, eh? I després hem baixat a veure-ho, i sí, de l'aigua que havia caigut del camp, havia arrossegat gespa, i d'aquí les fotos que surten també plenes de gespa.
També et dic que és un clàssic, la Nova Creu Alta, allò sí. De quedar per sota del terreny de joc provoca que hi hagi inundacions quan cau amb mala bava la pluja, com va passar ahir aquesta matinada a Sabadell. Això ha condicionat l'entrenament també, s'havia de fer a Sant Oleguer, finalment a Olímpia.
Sí, i ha condicionat també la roda de premsa, fins a tal punt, no? Perquè al final s'ha fet a la zona mixta, però vaja, normalment la rutina dels dimecres és agafar el cotxe, anar a Sant Oleguer, tornar a dutxar-se i, per tant, això fa que la roda de premsa sigui tres quarts d'una, una del migdia aproximadament. Avui no. Avui, tot i que ha anat amb retard, evidentment també, però per altres motius, però sí que hi havia jugadors que quan hem arribat ja estaven enfilant cap a casa, dutxats i canviats. Però sí, avui a qui li ha tocat és Aitor Pascual, que coincidiràs amb mi, Adri, que va ser un dels millors el diumenge contra l'Espanyol B, especialment la segona part.
Una de les novetats de l'11 d'Antoni Hidalgo, i com comentes, a la segona meitat va estar molt bé.
Bé, novetats
en el dibuix, perquè jugava com a carriler, Llagostera va actuar per davant, perquè va canviar el sistema Antoni Hidalgo.
Sí, a la primera part no se'l va veure especialment, no va ressaltar la primera part d'Aitor Pascual, però sí que la segona, la majoria del perill i els millors minuts del centre d'Esport Sabadell també van coincidir amb una versió molt incisiva del gallec, que per cert feia broma, deia si li fèiem alguna pregunta en gallec. Dic, home, encara no.
Direm, no fa lo galego, no?
Un poquinho. Allò, ens prepararem alguna per la següent, però no l'hem fet en gallec. El que sí que li hem començat preguntant per aquesta segona meitat contra l'Espanyol B, com s'havia trobat i com s'havia vist el terreny de joc.
En la segunda parte sí que me sentí más cómodo, la verdad, con más espacios, ellos tenían no menos y al final tenía más espacios para correr en banda y la verdad que lo que el míster nos propuso salió muy bien, ya que el extremo saltaba y tenía mucho más espacio yo junto con Adri y era un 2-1 en la banda contralateral.
Doncs ho explica perfectament, els moviments d'aquesta segona meitat a Víctor Pascual que van permetre que tingués més llibertat de moviments en atac i se sentís més còmode i va deixar algunes accions destacades. De fet, va fregar el gol fins i tot en alguna acció. Coincidiràs amb mi també, Adri, que el centre d'Esport Sabadell està mostrant una versió més jove que altres temporades. Els joves estan tenint un paper més diferencial. De fet, els dos primers canvis de l'altre dia, ho comentàvem a la Transmi en directe, van ser Aaron Rey i Alberto Leira, que algú dirà,
home... Dos sub-23.
Sí, algú dirà, home, jugadors que estan sent habituals aquesta temporada, entrant a la segona meitat, Aaron Rey titular al principi, però clar, és que són sub-23. Aitor Pascual, tres quarts del mateix. Igual en el cas d'Alberto Leira i d'Aaron Rey no fem tant cas a aquesta etiqueta de sub-23 perquè venien d'equips que ja no eren sub-23. Però Aitor Pascual sí, Aitor Pascual ve d'un filial, d'Atlético Levante. I el cert és que estan tenint un paper destacat, estan entrant en els plans d'Antonio Hidalgo, que no s'està casant amb el DNI dels jugadors, i això també ha fet referència.
Yo creo que en cualquier equipo tiene que ser igualado tanto el esfuerzo de los mayores como de los jóvenes, porque al final es lo que va a tirar unos de otros y que el mayor te apriete para que el joven salga y que el joven aprieta al mayor para que el mayor tire más. Y al final los mayores tienen más experiencia, pero lo normal es que los jóvenes tengan con más fuerza, más ganas, pero al final es sacar lo mejor de cada uno para completar sobre todo el equipo.
I parlant d'equips, la pregunta del milió: amb quin equip afrontarà la cita García Pimienta? Ho diem perquè en les últimes hores, les dues últimes publicacions d'ahir, com a mínim, el perfil del Barça B, perfil oficial a Instagram, eren de Carles Pérez, jugador habitual a la primera divisió. Recordem que no ha entrat a la convocatòria per jugar avui amb la primera plantilla Champions contra l'Eslàvia Praga, la República Txeca, i sobretot, tant que se n'ha parlat, que no hi ha clàssic, i per tant el Barça aquest cap de setmana, primera plantilla, està alliberat.
Avui hem fet una publicació del partit i sortia Abel Ruiz.
Per un moment he pensat, sortia Ansu Fati.
Ansu Fati. Ansu Fati sí, ha anat a Praga, eh?
Sí. No. Jo si me l'he de jugar, crec que Ansu Fati no el faran jugar a una divisió B, però és parlar per parlar. I el dubte és Carles Pérez, que home, no sé si és una declaració d'intencions, si és posar la por al cos o què, però l'autor d'un hat-trick ara fa uns mesos al miniestadi en un Barça B Sabadell, en dinàmica de primer equip i amb molt protagonisme aquesta temporada en l'inici a primera divisió, de moment dues publicacions d'aquesta setmana prèvia del Sabadell.
El run-run era aquest, el mateix. Ansu Fati no, a la nova Creu Alta no el veien baixant per jugar contra el Sabadell. Carles Pérez, sí. Carles Pérez sí, pel que dius tu, no? Per dues publicacions, recordant el hat-trick de la temporada passada en vídeo. Per tant, seria un reforç de luxe, no? Pels homes de García Pimienta, un jugador que està en dinàmica de primer equip, que ha jugat partits a primera divisió aquesta temporada. Com diem, avui l'única publicació amb Abel Ruiz, amb el davanter, un home també de molt futur, però sobre Carles Pérez, jugarà, no jugarà, li hem preguntat a Aitor Pascual, i ell, sincerament, al marge de tot això.
La verdad que no estoy siguiendo mucho las noticias de si van a bajar o no, porque yo creo que sea el rival que sea, nosotros vamos a hacer nuestro papel y nuestro trabajo y hay que afrontarlo con la misma ilusión y trabajo y positividad. Y al final, es lo que te digo, el rival puede ser uno, puede ser otro, pero hay que ir con el mismo trabajo para conseguir los tres puntos.
Ha incidit molt en això, Adri, en treball, en unitat, en ser un bloc, no ha donat detalls de si el centre d'esports canviarà, no canviarà, l'esquema variarà. Jo, si me l'hagués de jugar, diria que no, veient el resultat que va donar contra l'Espanyol B. Diria que els plans d'Antoni Hidalgo seran els mateixos, a més un camp gran de gespa natural, però també estem amb aquesta circumstància de visitar un filial. Aitor Pascual ve d'un filial, un filial blaugrana, a més, l'Atlético Levante en aquest cas, i fins fa poc, fins fa uns mesos, jugava en aquest filial, jugava a segona B, per tant, sap el funcionament, sap com funciona un filial de la categoria. Per tant, amb aquesta mini experiència que pot arribar a tenir, com se li pot fer mal a un filial?
Los filiales suelen ser más desordenados, más revolucionarios, pero al final son rivales que suelen jugar muy bien la pelota y es como venimos haciendo con el trabajo y con ser una unidad el equipo y afrontar los partidos así.
Doncs Aitor Pascual, que ha estat protagonista avui, no només ho va ser contra l'Espanyol B, també en roda de premsa, encara que no a la sala de premsa Miguel Quereda, simplement per rematar-ho, Pau, el tema de les famoses entrades, més enllà de l'explicació que ja vam fer ahir i avui en el tram inicial de programa, d'aquests 15 euros de preu. Em dius que han arribat ja la nova Creu Alta?
Sí, ens ho ha dit el Gerard Guàrdia, el cap de premsa del club, que ja estan a l'estadi, però no a la venda, encara. Recordem que demà les oficines de l'estadi tanquen, els dijous solen estar tancades, i el divendres es posaran a la venda aquest pack d'entrades, de 300 entrades, a un preu de 15 euros, que estan ubicades al Gol Nord, perquè la gent ho sàpiga, al Gol Nord, ja ho diríem bé, amb lateral, per si la gent no entra o no vol comprar directament d'aquest pack d'entrades, que sàpiga on estaran ubicats els seguidors del Sabadell. Però bé, si algú ha vist un dels molts partits que fan del Barça B per Esport 3,
vols dir?
Algun dels partits que han fet, ja sabran, dia del Nàstic, per exemple, que els seguidors visitants estan ubicats al que seria darrere de la porteria del Gol Nord en aquest cas.
Doncs diumenge a les 6, aquest partit, aquest partides, Barcelona B, Centre d'Esport Sabadell, estrenant els arlequinats pel que fa a l'equip sabadellenc a aquest estadi Johan Cruyff. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Clavat un quart de tres de la tarda, la llista d'avui és realment llarguíssima, de jugadors que han estat al Barça B i al Sabadell, des dels Guitar, Fradera, Romal Barran, Xevi Ramon, Campuzano, Almagro, Priego, el propi Lluís Carreras, Albert Tomàs, De La Fuente, David Pirri, Magano, Genís, Xavi Moro, Lluís Pujol com a entrenador, Xavi Roca, Pablo Sanz, Ivan Jamuch, Òscar Ullés, Hidalgo, també l'entrenador del centre d'esports, Moja, Puigdollers, Bermudo, Jordi López, Alberto Manga, Xevi Molist, Tortolero, Felipe Sanchón, Peque Lanza, jugador del Sabadell, Urco Pardo, Jesús Olmo, també jugador arlequinat, Gaia Solín, Benja Espasandín, Tràpaga, Isaac Cuenca, Jordi Vinyals, també com a entrenador del filial Blaugrana, Franquesa, Brahima, Alassana, Guillemenot o Joaquín Ezquieta. De tots ells, avui ens quedem amb un sabadellenc, Miguel Ángel Lozano.
Miguel Ángel Lozano és un dels futbolistes sabadellencs que més lluny ha arribat en el món del futbol. El de la zona sud de la ciutat ha jugat a primera equips com el Màlaga, el Levante o el Betis, amb el qual fins i tot va disputar la Champions. En total, el migcampista va jugar 432 partits de futbol professional. Una carrera que va iniciar precisament al centre d'esports quan tot just tenia 17 anys, disputant 18 partits la campanya 95-96. Del conjunt arlequinat va saltar a Can Barça i ja el primer any va guanyar la Lliga i va ascendir a segona en aquell mític filial que al play-off va golejar per 5-0 al Real Madrid B en el clàssic de filials. Després d'estar-se més d'una dècada entre els tres equips que citàvem abans, Levante, Betis i Màlaga, en diferents etapes, el sabadellenc va aterrar al Nàstic l'any 2000. Encara tindria temps per jugar a la Ponferradina, al Badalona, al Castellón, al Terrassa i al Caldes abans de retirar-se i iniciar la carrera com a entrenador. En l'actualitat és el director tècnic de Bigues i Riells, on també entrena el cadet i el primer equip.
Miguel Ángel Lozano, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
17 anys tenies, quan vas debutar al Sabadell. Vas jugar bastant aquella temporada, però molt jovenet, vas fer el salt.
Sí, la veritat és que sí, no? Bueno, és un record que encara dura, i la veritat és que va ser un orgull molt, molt gran, no? Tan petit, en aquest cas tan adolescent, i debutar amb el primer equip de la mà de José Luis Romero i Paco Llama, la veritat és que va ser una experiència molt, molt bonica i molt gran, no?
També va ser un trampolí per anar cap al Barça, que potser va ser la teva segona casa després.
Sí, totalment, perquè les coses van passar molt, molt ràpides. Debutar va cridar molt l'atenció un nen que ja debutava a segona B, i bueno, ja el president actualment de la Federació Catalana, que era el Soteras, va fer una oferta al Barça, i la veritat és que la va agafar, i va ser un trampolí molt gran, no? La veritat és que el Barça, ja ho sap, no? Hi ha molt valors i l'educació futbolística i l'educació també humana pràcticament va fer a mi un gran home, no?
I a més, clar, ara repassava una mica el teu currículum i és un grandíssim currículum com futbolista, però pujar en un mini clàssic, allò és un record que tampoc oblidaràs mai.
Sí, la veritat és que sí, és un record que dura, que perdura tota la vida, no? Ara se l'explico al meu fill, que és el més petit, perquè la nena ja és la més gran i no li agrada molt el futbol, però el nen petit sí. I la veritat és que debutar, ja que diga, que s'ha administrat i tot això, va ser una experiència molt, molt bona.
Clar, aquestes setmanes, aquests mesos, estem parlant molt del miniestadi, d'acomiadar-nos, en certa manera, d'aquella instal·lació. A nosaltres, per la part que correspon al Sabadell, ens toca aquesta setmana, que serà el primer cop que el centre d'esports visiti l'estadi Johan Cruyff. Però t'he preguntat tu també pel mini. No sé si un té una mica de nostàlgia quan veu que el Barça B ja no juga al mini, que juga al Johan Cruyff, que hi ha Camp Nou.
Bueno, tu també ho saps, no? Jo crec que la infraestructura s'evoluciona molt i... Bueno, sí que veritat que el que és el mini és una referència per tot el que han passat per allà, no? Però, l'estadi que han fet ara en memòria amb Johan Cruyff, la veritat és que és un estadi impressionant, amb unes capacitats enormes, i jo crec que és això, no? Jo crec que també està també enrere el tema de merchandising i tot això, però el que han crescut de lo que és el mini durarà per tota la vida, no? Ara comença una etapa nova i ja sap que el que és la vida va evolucionant i ara veure l'estadi aquest del Johan Cruyff és una meravella, no?
Ets una persona estretament vinculada al món del futbol en les diferents facetes, per tant m'imagino que encara que no vinculat a la segona B directament ara, però sempre seguint, no?, el que fa el Sabadell, el que fa el Barça B.
Sí, m'agrada veure tot el partit, o sigui, aquesta setmana ja t'he dit, no, va veure Sabadell Espanyol B, i bueno, tot el que donin per la tele sí que m'agrada veure, sempre i quan no perdi temps per gaudir de la meva família, no? I, bueno, la veritat és que sempre que estic a casa intento posar el futbol i, bueno, sempre que la dona sempre em deixi, no?
Seran partidars també, el d'aquesta setmana, Barça B Sabadell. Si juga Carles Pérez ni t'explico, però que si Riqui Puig, un altre sabadellenc com és l'Àlex Collado, un Sabadell que ara està tercer empatat amb el segon i que amb l'Antonio Hidalgo al capdavant i el Juvenal Itjogo estan fent una grandíssima tasca i un gran inici de campionat, és un dels millors partits potser que es pot veure ara mateix a segona B.
Sí, per el tema de metodologia del joc, jo crec que són dos equips que la gran jugar a la pilota, té una entitat pròpia. Antonio Hidalgo està fent una, amb la mà de Girona, com bé has dit tu, estan fent una feina impressionant, i bueno, el millor és que el Sabadell que no, ja, fa molt temps que no tenen una entitat pròpia i aquesta l'està fent molt bona, i bueno, i la veritat és que jugar a la pilota jugant molt bé a futbol, no?
L'última, Miguel Ángel, com et va tu la vida? Em deies avui que al costat de casa, no? A Vigues i Riells.
Sí, la veritat és que sí, molt bé, molt tranquil, ensenyant als nanos, que és el que m'agrada a mi. No, bueno, quan dius hòstia, que és un entrenador, no? Bueno, soc més formador, més educador, perquè bueno, ja que ja he viscut tot el que tenia que viure, no tinc pressa perquè tampoc entra el meu plan, no? Arribar a l'elit com a entrenador, però sí que la veritat és que la meva tasca ara és formar i educar els més petits, els més grans, adolescents, i és el que disfruto, no? Al costat de casa, molt tranquil, disfrutant molt de la família, que és el primer també ara, i poc més, no? Ja t'he dit, no, ja és un gràcies a Déu, ja he viscut tot el que tenia que viure en aquest esport que és meravellós, i el que intento és inculcar a nosaltres ara que disfruten al màxim, no?
Doncs tu gaudeixes ensenyant futbol a la gent jove i nosaltres gaudim recordant a grans futbolistes d'aquí de la ciutat com en el seu dia va ser Miguel Ángel Lozano. Un plaer saludar-te com sempre, una abraçada enorme.
Una abraçada enorme, moltes gràcies.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem l'art.
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Comerç.
Som entitats.
Som cultura.
Som esports.
Som festa.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
A Sabadell som tot això. L'Institut Sabadell, escoltem.
I tu, ja ho fas?
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, encara no deixem la informació relacionada amb el centre d'esports o les curiositats també relacionades amb el conjunt arlequinat. Ahir comentàvem un dels moments curiosos que ens ha deixat el programa de TV3, Atrapa'm si pots, el recordem.
L'equip ballesà és conegut per la seva equipació arlequinada. De fet, sempre els hi diuen els arlequinats.
Terrassa?
Ai, el que m'has dit.
Sabadell.
Ai, el que m'has dit. Crec que estem creant un conflicte ara mateix.
Estem creant un conflicte. Se m'escapa el riure perquè avui hem parlat amb ella, amb la concursant de Tarragona, amb la Fina Vidal, que és a l'altra banda del telèfon i que ens deia... Sereu catxoldús, què tal, com estàs, Fina?
Hola, molt bon dia.
Vas dubtar una miqueta? Què vas pensar en aquell moment, amb aquella pregunta trampa?
Ah, és que passa... Tinc el retorn amb vosaltres i me sento dues vegades. I és una mica difícil de poder parlar.
Doncs intentarem solucionar-ho. Et comentava mentrestant, Fina,
sí.
Això, no? Que en el moment, els nervis del directe, potser, o que tampoc...
No. Saps què passa? Que aquí al sur, vull dir, tenim els nostres equips i vosaltres teniu vosaltres. I acabava de guanyar el primer premi del primer concurs i l'adrenalina anava sent i al cap costava una mica concentrar-se.
Tant el Terrassa com el Sabadell han fet broma a Twitter, he vist que responies fins i tot.
Sí.
T'han comentat alguna cosa, familiars, amics, de, ostres, la que vas dir?
Al col·legi, on estic, tota la gent han rigut de mi dient, ai, el que passarà. Bueno, és com si l'enfrontament que tenim entre Tarragona i Reus pues, m'hagués equivocat.
Tal
qual. I vosaltres, si et pregunto qui, com van vestits els de Reus...
Encara pues, ho tindríem controlat, eh? Que sovint hem baixat per allà pel Baix Camp també, de vermell i de negre. Aquests els tenim bastant controlats.
Molt bé.
Va avisar ja el Llucià Ferrer, el presentador del concurs, que això portaria una mica de cua. Per cert, no voldria ara fer un altre concurs paral·lel, però saps de quin color vesteix el Terrassa, també, o no?
Me sembla que ho he mirat avui.
Te la jugues o no?
Me la jugo, no sé. Posem el color vermell per baixar.
Mira, l'has clavat, has fet les paus ara. Com a mínim, amb la meitat del Vallès has fet les paus. Fins i tot el Sabadell et va convidar a un partit a la Nova Creu Alta, a casa. T'animes o què, a venir a veure'ns?
Pues no ho sé, la veritat, perquè ho vaig veure Twitter, però dic, no sé si era el president o qui era, o era una persona particular. No, ho desconec.
Si no, mourem fils i no pateixis, que segur que d'una manera o una altra estàs convidada a algun partit a casa a veure el conjunt arlequinat, que ara segur que això ja sí que no se t'oblida, eh? La paraula aquesta et quedarà marcada.
Tota la vida.
Tota la vida et perseguirà aquesta paraula. Doncs Fina Vidal, que era una curiositat, ens va cridar molt l'atenció i vam dir, mira, la truquem en directe i com a mínim riem una estona amb ella de Tarragona i per tant té excusa perquè queda a 100 quilòmetres de distància de casa nostra. Un plaer xerrar una estona, una abraçada.
Petons a tots i gràcies per trucar.
Hotel Suís.
I de seguida rematem la informació del Centre d'Esport Sabadell en clau més social. Abans fem un cop d'ull també a la segona catalana, perquè si la setmana passada parlàvem d'un cap de setmana negre pels equips locals d'aquesta categoria, el panorama s'enfosqueix encara més aquesta. Tibidabo, Sabadellenca i Sabadell B van tornar a caure i tots tres ho van fer per golejada. El correctiu més seriós se'l van dur al filial del Centre d'Esports, 2-6 a Olímpia davant del Torelló, i és la quarta derrota consecutiva dels arlequinats, que entren ja a la zona de descens. Just per sota se situa el Tibidabo, que va tornar a encaixar una pluja de gols a domicili, 5-0 precisament a Caldes, ara que parlàvem amb Miguel Ángel Lozano. El Sabadell B i els de Torreromeu es veuran les cares en un derbi que, tot i ser només la jornada 8, agafa ja tins dramàtics. Així ho veu el tècnic del Tibidabo, Jesús Díaz Vaquero.
Los dos equipos venimos de muy malas rachas y yo creo que eso está también provocando la falta de confianza en el equipo. Supongo que a ellos les está pasando lo mismo. El nerviosismo, si empiezas por detrás, pues es lo que te digo, que te pones muy nervioso, ya intentas atacar y te cuesta más defender. Y bueno, será el que primero seguramente si el primero que acierte, pues tendrá mucho a ganar. Y bueno, por lo visto somos dos equipos que estamos recibiendo goles, o sea que en principio se esperan goles.
S'esperen gols en aquest derbi. Els números demostren els problemes en defensa també d'ambdós conjunts, ja que són els més golejats de la categoria. Per això, pel tècnic del Sabadell B, Nacor Bueno, tot passa per corregir els errors propis.
Nosotros vamos a trabajar como un partido más. Al final nos tenemos que fijar en nosotros mismos porque esa consecuencia nuestra que perdemos los partidos muchas veces. Entonces, vamos a trabajarlo para mejorar nosotros mismos y sin pensar en lo que nos pueda ofrecer el Tibidabo, porque al final, si nosotros no somos capaces de trabajar lo nuestro, de defender lo nuestro y de atacar lo nuestro, es muy complicado, ¿no?
El derbi tindrà lloc al municipal de Torreromeu diumenge a les 12 del migdia. A la mateixa hora, la sabadellenca rebrà l'últim butxí del Tibidabo. Alcaldes, el conjunt taronja, penúltim classificat, tampoc aixeca cap després de perdre per 3-0 al camp del Vic-Riu primer. Un resultat just, segons Jesús Rueda. Betis, pel tècnic dels de la zona sud, han de corregir la sagnia de gols en contra per redreçar el rumb. Això sí, Betis tampoc s'ha mostrat excessivament preocupat.
Yo, por ejemplo, como entrenador del equipo, y no estoy tranquilo, estoy súper tranquilo y los jugadores igual. Yo creo que ya no solo el año pasado, sino el otro también nos pasó, empecemos mal, luego peguemos un tirón y bueno, yo creo que se puede hacer porque hay buenos jugadores y el equipo está con ganas, el equipo está trabajando bien, lo que pasa que tenemos que coger una rachita de dos partidos mínimos seguidos ganando.
Doncs buscant aquesta ratxa, la sabadellenca, el balanç dels de la zona sud després de 7 jornades és de només una victòria i 6 derrotes. Finalment, pel que fa al Sabadell femení, és penúltim el conjunt arlequinat de preferent després de perdre per 4-3 al camp de la penya blanquiblava La Roca. L'equip d'Isami Lazuzzi guanyava 2-3 a la mitja hora de joc, però les acaballes van veure com el rival capgirava aquest marcador, deixant estèril el hat-trick anotat per Kautar Tekiteki. La davantera terrassenca, d'origen magrebí, és la pitxitxi de tota la lliga amb 9 dianes, una Kautar que creu que els falta una mica d'amplitud de plantilla per competir millor.
Solo tenemos una portera, hay defensas que son medios y son delanteras y las tenemos de defensa porque no tenemos las siguientes jugadoras que nos gustaría tener, pero bueno, ya gracias y bastante bien lo están haciendo el equipo.
Diumenge a les 12, les arlequinades rebran a Olímpia al Sant Cugat el 7è classificat amb 9 punts en un nou duel comarcal. That's what you're coming for, but they don't want to let you in it. Dos minuts i mig per sobre de 2:45 de la tarda. Per tant, hem creuat ja l'equador del programa. Per cert, missatge que ens arriba des del propi centre d'esports, convidada a estar a la fina. Per tant, ja ho sap, des de Tarragona, que haurà de fer alguns quilòmetres per venir cap a la nova Creu Alta a reconèixer aquests colors arlequinats. I parlant de colors arlequinats, la penya Los Califas organitza divendres a les 9 l'acte del seu 8è aniversari. Els seguidors arlequinats, amb seu a la carretera de Terrassa, a Cifuentes, presentaran la campanya de socis de la penya, acompanyats també d'una figura ben especial. Gregorio Díez, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vindrà l'Ian Macay, que això a Los Califas us porta bons records.
Sí, sí, perquè ja va vindre a la inauguració de quan van crear la penya, i bueno, estem supercontents, no?, de que vingui aquest divendres també.
Clar, suposo que un cop Ian Macay torna aquesta temporada a defensar la porteria del Sabadell i comenceu a donar-li voltes i a organitzar aquest sarau, aquesta presentació, de seguida vau pensar en ell, no?
Sí, 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 va ser l'opció número 1 i la votada unànimament tots. O sigui que sí, sí, vam pensar molt amb ell. Sí.
A més, si no em dieu al contrari, Gregorio, amb una sorpresa que us guardareu fins a última hora, però que podríem dir, per donar alguna pista, que té alguna relació amb el porter, no?
Algo, sí, algo té alguna relació, però clar, no podem dir més, perquè és la sorpresa per tots els nostres socis i els aficionats del Sabadell, clar, evidentment.
8 anys després de la fundació de la penya, de Los Califas, com a penya, com valoreu tots aquests anys que, pel que fa a l'actualitat esportiva, ha estat de turbulències, d'estar a segona divisió, de baixar a segona divisió B, però 8 anys com qui no vol la cosa, ja?
Sí, sí, o sigui, vam començar així quan estaven jugant al play-off per pujar a segona A contra l'Eibar. Vam fer a lateral 4 i van dir, hosti, si muntem una penya, i mira, ho van fer, es van reunir, van pujar, que va ser el més important, després es van reunir, van fer quatre detalls i mira, van crear la penya ja 8 anys, o sigui que han passat volant aquest temps. però i esportivament el Sabadell, doncs, bueno, jo què diem, no? Turbulències i patiment, no? que és el nostre signe.
Sí, però aquesta temporada patint i gaudint també, perquè els que ens hem criat allà en aquella zona, Cifuentes, sabem que en Los Califas, si un vol saber com va la classificació del Sabadell, només ha d'entrar i mirar, tocant del sostre, tots els escuts com estan col·locats.
Ah,
I el del Sabadell està dels primers aquesta temporada, com a mínim.
Sí, ostres, ja fa molt de goig, entrar i veure a l'escut allà dalt, a la paret d'enfront, no a la de la dreta, perquè quan està a la de la dreta ja...
Mala senyal.
Patiment ja és molt gran, sí.
Sí, l'any passat ens vam fer un far de mirar a la dreta per buscar el Sabadell i sí. Aquest cop, en aquesta L, en aquest angle que hi ha en aquella paret, com a mínim sí. Està ja dels primers classificats. Doncs sí. Trasllada tota la penya a Los Califas la felicitació per l'aniversari i ja sabeu que esteu convidats divendres a les 9 a la cartera de Terrassa aquest acte de presentació de la campanya de socis i també del 8è aniversari de la penya. Gregorio Díez, una abraçada enorme.
Moltes gràcies i, bueno, estan convidats tots els arlequinats a vindre a aquesta presentació.
Doncs queda dit, una abraçada, que vagi bé.
Igualment, adeu.
Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia, a les 9 del matí, aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem, des de tots els punts de vista, les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tens un mal dia? Plou, t'has mullat i a més arribes tard? Estàs fart de la rutina i encara no has tornat a la feina? No et preocupis, tots els dies surt el sol i nosaltres treballem i ens esforcem per fer-te companyia.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel Garcia.
Nova temporada, nous continguts, nous accionistes i nous enfocaments, però els mateixos protagonistes, vosaltres, els nostres veïns i veïnes. Al matí, a Ràdio Sabadell. Treballem per arribar a tu, cada dia des de les 11 a 2:15.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda d'aquest dimecres 23 d'octubre del 2019. Ara sí, canviem radicalment de qüestió, deixem el món del futbol. Comencem el bloc poliesportiu amb squash i ho fem a Egipte perquè Iker Pajares disputa a partir de divendres l'Open d'Egipte d'esquash. El jugador sabadellenc parteix, a més, com un no dels favorits, però sí dels que estan com a mínim en bon rànquing com a cap de sèrie en un torneig que plegarà el bo i millor de l'esquash internacional. Es jugarà, més, en un emplaçament espectacular realment, al Caire, a la capital egípcia, podríem dir que una de les meques d'aquest esport, i a més amb els jugadors egipcis sempre de màxim nivell actuant a casa, el que diu Iker Pajares, que és sempre una complicació extra.
Un dels campionats més durs, aquest d'Egipte, ja que, bueno, els jugadors locals, no? A part que són els millors del món, doncs incrementen el seu nivell un 100%. Crec que ningú jugador estranger fora d'Egipte ha guanyat mai aquest campionat. És un campionat que es juga també en pista de vidre davant de les piràmides. És un campionat molt xulo, molt espectacular.
En l'últim campionat internacional, Pajares ja va passar una ronda, la primera, Filadèlfia, va caure a la segona. Ara afronta la cita a El Caire amb un quadre una mica més propici, ja que parteix com a cap de sèrie, com dèiem, un dels jugadors que tenen bon rànquing a la PSA. El primer rival serà Mohamed El Sherbini, jugador egipci, per tant jugant a casa, que ocupa el lloc 51 del món i que és 4 anys més gran que el del Malibú esportiu. Al setembre, això sí, va arribar a les semifinals en un torneig a Hong Kong. Per tant, tot i no tenir millor rànquing, Pajares no acaba de refiar-se massa.
En aquests campionats no hi ha mai una primera ronda fàcil. Sí que parteixo com a cap de sèrie, però tots els partits són duríssims, són un drama, no hi ha partit fàcil. I bueno, sí que potser tinc un quadre més assequible, no?, a l'anar de cap de sèrie, però bueno, tot i així serà un partit dur que hauré de preparar moltíssim.
Això sí, en l'inici d'aquesta nova temporada, l'esquaixista sabadellenc s'ha plantat ja entre els 40 millors del món, la seva millor classificació en aquest rànquing mundial, el que li ha donat un caché internacional. Pajares reconeix que s'ha guanyat un nom i que ja l'esperen allà on va.
Òbviament la gent et va coneixent, no? et va respectant, va veient que vas fent resultats, però tampoc sóc l'únic, no? Tots estem creixent, tots estem millorant. L'esquaix ha evolucionat cap a uns punts on ningú està exempt de perdre. Per ser el top 10 mundial no t'assegura que no perdis mai. Els nivells estan molt, molt, molt igualats ara mateix. Un top 100 pot guanyar un top 20 perfectament.
El debut de Pajares a aquest top 10 d'Egipte serà demà passat contra El Sherbini. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. I a la Lliga Catalana d'Handbol, dissabte a les 6 hi haurà derbi, a les 6 i 5 minuts de fet, a Can Jofresa, amb Vol Terrassa, Creu Alta, Sabadell. Els arrequinats arriben a la cita cinquens després de la victòria per 30-27 contra el Sant Martí Adrianenc B, però els agarencs són per sobre la taula, són tercers, això sí, co-líders, empatats amb el primer classificat també a punts, amb dos puntets més que no pas el conjunt sabadellenc. Sergi Cifré, entrenador dels Creu Altencs, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Així d'entrada, números en mà, és un autèntic partidàs.
Sí, es preveu un partit interessant. Sí, estem allà igualats, és molt d'hora, però sí que estem igualats a la classificació.
A més, m'imagino, avui que fèiem la broma amb una concursant de TV3 que va confondre els colors del Sabadell amb els del Terrassa, que sempre Sabadell i Terrassa, no només en el futbol, sinó com a ciutats i a l'handbol també, hi ha aquesta certa rivalitat de ser dos equips molt pròxims, no?
Sí, vull dir, som dos equips del Vallès molt pròxims i sempre que coincidim en una mateixa categoria, doncs hi ha una certa rivalitat, sí.
A més, arribeu a aquest partit després d'haver corregit les dues derrotes seguides que portàveu, tornant al camí del triomf a més contra qui era en aquell moment el líder invicte de la Lliga, el filial del Sant Martí Adrianenc. Arriba en un bon moment el derbi pel Sabadell?
Sí, vull dir, sí que és bon moment. Vull dir, la setmana passada també ha sigut un bon moment. Vam tenir problemes d'efectivitat i crec que això ens va condicionar molt les dues derrotes, a part de que no vam fer un joc molt, molt brillant, però sobretot el tema d'efectivitat. Però bueno, sí que és veritat que aquesta victòria amb el Sant Martí doncs ens dona una certa moral i anem amb ganes.
Pel que fa als efectius, moltes baixes o no? Com arribeu a Terrassa?
Bueno, sí que és veritat que alguns jugadors doblen amb el segon equip i d'aquests dos els tenim lesionats. Vull dir que sí que són importants per nosaltres, però vull dir, no, si perdem no ha de ser l'excusa, ni molt menys.
I et pregunto també pel rival, per aquest Handbol Terrassa que només porta una derrota en 4 jornades. Suposo que també diu molt del seu potencial.
Sí, correcte. Vull dir, sí que s'han reforçat amb un pivot. Vull dir, són un equip mantenen el bloc de l'any passat. Vull dir, són un equip fort. I a part han perdut contra, si no erro, han perdut contra Gavà, que van líders, que no s'ha deixat cap punt. Vull dir que seran un rival complicat i a sobre a casa seva.
Sí, clar, evidentment ara és la prèvia del partit i és molt fàcil especular i després s'ha de complir tot el que diem, no? Però si et pregunto pel guió de partit que t'esperes, coneixent com arribeu al partit, com és el rival, quin perfil dibuixaries de derbi?
Pues ara mateix no sabria dir-te, però sí que és veritat que nosaltres dels dos equips intentarem jugar al nostre joc. Nosaltres intentarem córrer, basar-nos en la defensa i a partir d'aquí intentar córrer contraatac, contragol, i ells suposo que serà una defensa intensa, com sempre ho són, i el que deia, a part s'han reforçat amb un pivot, defensa al mig de la defensa, i que serà contundent.
Acabo preguntant en línies més generals, no només en aquest derbi, sinó també aprofitant que ara arribem al primer mes de competició, que hem complert el primer mes de Lliga Catalana. De moment, bon balanç en línies generals d'aquesta arrencada?
Home, sempre ens agradaria més, no? Hem tingut dos derrotes, però sí que penso que serà una lliga bastant igualada, o així ho espero, serà una lliga bastant igualada, i no serà com la de l'any passat, on dos equips destacaran i s'allunyaran ràpid i a Nadal, doncs ja quasi podríem dir qui serà fases, però sí que penso que serà una lliga bastant igualada i que al final tots tindrem partits per guanyar, per perdre, vull dir, al final nosaltres vam guanyar, per fer números així raros, no? Però nosaltres vam guanyar... Vam guanyar la Salle, després vam perdre contra la Copa i després la Copa contra la Salle. Vull dir que al final no hi ha números clars, vull dir, s'ha de jugar cada partit i ja està.
I en aquest sentit, i amb això ja ho remato, el fet de deixar-te punts contra qualsevol i poder guanyar qualsevol fa una mica més incert a l'hora de fer aquella típica pregunta de quin és l'objectiu de la temporada?
Sí, bueno, l'objectiu és jugar cada partit a tope i intentar estar a la zona alta de la classificació. I al final, insisteixo, penso que no serà com l'any passat on hi haurà molta diferència de punts entre primer i segon i la resta, sinó que potser els cinc primers llocs es mouen amb 3-4 punts a final de temporada. I mira, doncs qui s'hagi deixat menys punts, per dir-ho d'alguna manera, doncs estarà dalt i qui no, doncs estarà tercer i quart.
Doncs Sergi Cifré, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell en directe aquí a l'Hotel Suís i sort de cara al cap de setmana en aquest derbi contra el Terrassa. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Hola, jo sóc la Joana i formo part de l'equip de natació artística, que aquest any som la imatge d'Oncolliga. Ajudant aquesta associació contra el càncer, em sento molt agraïda, ja que tothom o la majoria de gent té algun familiar o alguna persona propera que ha passat per aquesta enfermedad o està passant per aquesta enfermedad.
Hola, jo sóc la Sandra i bueno, que em fa molta il·lusió que aquest any ens oferissin al meu equip i a mi ser la imatge d'Oncolliga. Les meves companyes i jo estem molt orgulloses de poder aportar una petita part a aquesta associació contra el càncer de mama.
Hola, sóc la Núria i doncs jo em sento molt agraïda de poder portar el meu granet de sorra i d'aquesta manera poder ajudar a l'associació Oncolliga amb la lluita contra el càncer.
Hola, soy Zulay. Bueno, pues me parece súper interesante formar parte de la imagen de Oncolliga y ayudar en todo lo que podamos a que la gente que esté pasando por esto pueda seguir adelante.
Cadascuna de nosaltres amb el nostre granet de sorra i ajudant aquesta associació pues els podem ajudar a investigar sobre aquesta malaltia. També la cançó que vam escollir per fer l'exhibició de la presentació es diu Vivir i és de Rosalén amb Estopa. Després d'una selecció de cançons vam triar aquesta, ja que parla sobre aquesta malaltia i creiem que és una lletra amb molta esperança i positivisme per fer front a aquesta lluita.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies.
Com heu escoltat, l'equip absolut de natació artística del Club Natació Sabadell serà la nova imatge d'Oncolliga, coincidint fa uns dies, el dissabte, amb el Dia Mundial del Càncer de Mama. Les dues entitats van anunciar aquest vincle. De fet, com escoltàveu, les nadadores sabadellenques han preparat una coreografia específica sumant-se en la lluita contra aquesta malaltia. És un pas més dins d'una col·laboració entre la Fundació del Club Natació Sabadell i Oncolliga, que s'allarga des del 2015, com ha explicat avui el programa Al Matí el president del Club Natació Sabadell, el Claudi Martí.
El Club Natació Sabadell col·labora amb la Fundació Oncolliga per moltes raons, no? La primera, doncs, perquè la Fundació és una part important, una eina més del Club Natació Sabadell en el seu compromís en desenvolupar qualsevol tasca que representi una millora per la vida dels nostres socis i dels nostres conciutadans a la ciutat de Sabadell, al nostre país. I, per tant, davant de qualsevol col·laboració que ens planteja una entitat de tipus social, educatiu, formatiu, esportiu, etc., doncs el club i la seva fundació sempre estan predisposats a a participar i ajudar, no?
La Fundació, per tant, és l'encarregada de transmetre aquests valors afegits, més enllà, podríem dir, de l'àmbit purament esportiu. Claudi Martí ha explicat per què han decidit que sigui aquest any l'equip absolut de natació artística la imatge de la lluita contra el càncer.
El fet de que siguin les noies de la natació artística no deixa de ser una, entre cometes, em podria dir també anècdota, però també és cert, doncs, que la natació artística en aquest moment, doncs, és una activitat o una modalitat esportiva, doncs, que dintre del món femení, doncs, perquè és un esport eminentment femení, atrau molt, i crec que és una bona oportunitat, doncs, perquè aquest esport sigui el que representi o el que estigui davant de la imatge d'Oncolliga i la Fundació Comunicació Sabadell.
Martí també ha destacat l'aposta que fa la seva entitat per l'esport femení amb noies esportistes que formen part de 17 seccions esportives diferents. En els dos últims anys, de fet, la imatge d'Oncolliga ja havien estat les noies de l'equip femení de waterpolo del club. Per tant, toca canviar, renovar aquesta imatge enguany amb les de natació artística, amb les de sincro. Per part d'Oncolliga, la vicepresidenta Judit Díaz ha explicat avui també aquí en aquest mateix estudi, al programa Al Matí, que aquest acord serveix per visibilitzar i per fer difusió de la tasca que fan com a fundació.
Arribar a tothom i que sàpiga, no, el que fem. I per això el Club de Natació, bueno, nosaltres estem superagraïdes amb ells i ara amb les noies de l'artística, que bueno, és fenomenal i és una manera de que ens puguem donar més visualitzar a la gent que potser no sap que existim.
Recordem que el càncer de mama és el més habitual en dones, ja que una de cada 8 el pateix o el patirà al llarg de la seva vida. Aquest cap de setmana, de fet, aquí a Ràdio Sabadell ja vam suar també la cancel·lada, solidaritzant-nos amb aquesta causa, amb la cursa d'obstacles que vam organitzar amb Guirran Sabadell i amb l'associació AMO. Per tant, des d'aquí també, moltíssima força per totes les lluitadores.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Gran final de programa, encara hem de parlar de voleibol i també de motor, perquè tenim males notícies per Sergi Giral en el seu retorn a terres catalanes després de ser vuitè al Rally de Portugal de cotxes històrics. El copilot sabadellenc participava aquest passat cap de setmana a la tercera edició del clàssic Comtat de Cerdanya i les coses es van torçar des de ben aviat. En el segon tram de la competició, Palier trencat del cotxe i retirada. Així explica Giral com va ser aquest moment.
Va ser el segon tram, baixant de Lles de la Cerdanya, un tram complicat perquè pujàvem cap a Prullans, de Prullans anàvem cap a Lles i la baixada, pues, al reduir la tercera de segona amb una paella, pues, vam sentir un cloc i ens vam quedar sense marxes. I allà ens vam quedar de pena, perquè va ser molt principi del rally, a mi em feia molta il·lusió que entrati, perquè l'any passat va ser dels millors, i no poder competir amb tots els meus rivals, pues, ens va fer una miqueta de pena, no? Però bueno, les carreres són així, de quan passa aquestes coses i les has d'acceptar, no pots fer-hi res, de veritat.
Coses del món del motor. Per tant, a la Cerdanya, de fet, Giral també va haver d'abandonar en la primera edició, mentre que l'any passat es va proclamar campió. Per tant, una sensació ben agradolça, recordant el que són les últimes edicions d'aquesta prova. El pitjor d'aquesta retirada és que també s'ha esfumat la possibilitat de guanyar la general del Critèrium Regularitat Pirineus Catalans, després del bon paper que havien fet a les altres dues proves, el bucle de Vallespir-Rosselló i també el clàssic dels Volcans.
Els Volcans vam fer segons de general, però el primer és del Critèrium Regularitat dels Pirineus, no? Vull dir, teníem dos primers, sortint aquest últim ball i acabant entre els tres primers, teníem el campionat assegurat. Al marcar un 0, pues, els altres es van espavilar i es van fer baixar aquestes dues posicions, no? I quedar tercers al campionat.
Ara reparació a correcuita de la peça trencada a l'Autobianchi perquè Sergi Giral, juntament amb el pilot Juan Pedro García, tornaran a competir el cap de setmana del 9 i 10 de novembre al Rally Legends Costa Daurada a Reus.
Hola, sóc Esteve Calzada, president del Centre d'Esports i us recomano escoltar l'Hotel Suís.
Yeah.
I com dèiem, avui tanquem el programa amb vòlei, amb els sèniors del Club Natació Sabadell que van plantar cara, però això sí, van sortir derrotats en la tercera jornada de la primera divisió, tant la masculina com també la femenina. Curiosament, amb dos equips van viure situacions pràcticament idèntiques, pràcticament calcades. Tots dos van jugar a casa, a les Naus, i tots dos van caure contra conjunts de les Illes Canàries, el masculí per 1-3 contra el Sant Roque Batan i el femení per 2-3 davant de l'Ipsa Les Palmes. Van ser històries paral·leles, ja que els dos rivals són líders invictes de les seves respectives lligues i tenen jugadors d'un nivell molt superior a la mitjana de la categoria. Ho expliquen els respectius entrenadors del Natació Sabadell, d'entrada Jordi Fernández, qui dirigeix el masculí.
Després de veure l'equip de Sant Roque, és el millor equip de la categoria, sense dubte. Han aconseguit tots dos fitxatges estrangers, que són molt bons, i que si no recordo malament, vaig parlar amb l'entrenador i em va comentar que a més els hi pagaven un sou, no sé si molt o poc, però crec que guanyaran tots els partits.
Doncs un pronòstic arriscat, però clar, evidentment, veient que els recursos no tenen res a veure amb la majoria d'equips de la Lliga, segurament prou acurat per part del Jordi. Pel que fa al femení, l'entrenador Hugo Gotuzzo fent també una lectura similar.
Ellas tenían una jugadora que habitualmente es habitual en la Superliga y que como este año no es primer cambio, la están haciendo jugar en Nacional. Y después del partido me quedé hablando con el entrenador, que yo lo conozco de haber jugado contra él. Me decía que la intención de ellos es subir, así que bueno, que esperaban tener una jugadora más pronto con transfer, una de la selección serbia, una colocadora, con lo cual estaban apostando evidentemente a alcanzar esa fase de ascenso a Superliga 2.
Un partit del femení, del vòlei del Natació Sabadell, que dèiem que havia estat una mica més competit amb aquest 2-3 contra l'Ipsa Les Palmes. De fet, es va allargar fins a les 2 hores i mitja de joc i, sobretot, en el quart set es van arribar a disputar, atenció, 66 punts.
Me pareció un equipo muy, muy potente, muy fuerte. Tuvimos nuestras opciones, inclusive creo que dispusimos de 3 o 4 balones de partido en el cuarto set, que al final no pudimos cerrar y se llevaron ellas 32-34 y luego en el quinto fue complicado, ¿no? Pero fue un partido realmente de más de 2 horas y media, muy largo, muy, muy competido y bueno, nos quedó el mal sabor de boca por quedarnos con un solo punto cuando pudimos llevarlos los tres.
Al final, segona derrota per les dones d'Hugo Gotuzzo, que aquest diumenge viatgen a les Illes Balears. Passen de jugar contra Canàries a fer-ho contra Balears per enfrontar-se a un altre invicte, el Sóller, a 2:15 del migdia. Els homes, de la seva banda, visitaran la pista del Sant Martí. Jordi Fernández, l'entrenador del club, l'espera una mica més feble que altres anys.
El Sant Martí, aquest any, a priori, hauria d'estar una mica més debilitat. Els seus 2-3 millors jugadors han anat a jugar a una categoria superior, a un equip de Barcelona, el Llars Mundet, i a priori, tot i ser un equip jove, un equip que sempre té molt de potencial, haurien d'estar una miqueta més fluixets que l'any passat.
Per tant, un partit ben diferent al que tindran les noies. Dissabte, 8:45 del vespre, es durà a terme aquest compromís a la pista del Sant Martí. Tot això pel que fa al menú del dia d'avui. Demà, d'aquí a 23 hores pràcticament clavades a les 2 puntuals a la cita amb l'esport de la ciutat de Sabadell a l'Hotel Suís, tindreu a Joshua Ozcoidi fent la prèvia de la primera visita del Sabadell a l'estadi Johan Cruyff a Sant Joan d'Espí a la ciutat esportiva Joan Gamper, al camp on juga, entre d'altres, el filial, el Futbol Club Barcelona B. També molt de futbol sala, per exemple, amb el Futbol Sala Sabadell Femení, que ha arrencat la divisió d'honor catalana després del descens de la temporada passada al primer lloc de la taula. En parlarem amb el tècnic Marc Muñoz, ja que hi som. També un repàs ràpid a la prèvia de la jornada de la segona B de Futbol Sala, també a l'actualitat de la Lliga Nacional Juvenil amb el Sabadell Juvenil en places d'ascens a Divisió d'Honor i també amb el Mercantil, que ha tret el cap de la zona baixa de la classificació després de guanyar el derbi. Una miqueta de rugbi per no perdre el costum dels dijous i també de tenis taula sabadellenc, com sempre els dijous, encapçalats pel Pau Vituri, que serà l'encarregat de fer el programa.
Hotel Suís.
Un minut i les 3. D'aquesta forma arribem al final del programa, en el qual, entre d'altres, hem parlat amb aquesta concursant d'un programa de televisió de Catalunya que va confondre el Sabadell amb el Terrassa i va dir que els colors arlequinats eren del conjunt agarenc. Atenció, perquè s'està quallant, s'està cuinant una trobada, ella que és de Tarragona, pel Sabadell Nàstic, aquí a la Nova Creu Alta, i així comprova en primera persona que sí, que els que vesteixen a quadres blanc i blaus són els de Sabadell i no pas els de Terrassa. D'aquesta forma arribem al punt i final del programa amb el Roger Benet al control de so. Si voleu recuperar aquesta conversa i també la del Miguel Ángel Lozano i tantes d'altres, per exemple, Aitor Pascual avui en roda de premsa, radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.